Són les 8, molt bon dia.
Bon dia, per tenir una jornada bastant semblant a la d'ahir, tot esperant pluges per demà i per dissabte.
Ara mateix 6 graus a Palafrugell, 7 a Pals i 9 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Avui dia de sol, dijous 7 de març del 2024, temperatures fresques i cap a la nit i matinada ens podrien arribar alguns ruixats que sí que es compraran tot el país. Avui al Supermatí parlarem de l'entrada a presó d'un lladre multireincident a la Bisbal després de la pressió social i política. Donarem els detalls que coneixíem ahir de la batalla amb bengales que es va produir al centre de Palafrugell, segur que heu vist les imatges, i celebrarem els passos endavant ja per construir la nova estació d'autobusos de Palamós. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlem amb el propietari del restaurant Saó de Fonteta, amb Vicenç Fajardo, ara que la guia Repsol 2024 ha reconegut aquesta setmana el seu restaurant amb un sol de la guia Repsol. I com cada dijous parlem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Avui la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
I en Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Entra a presó el lladre multireincident de la Bisbal amb una cinquantena d'antecedents.
Després de declarar, el jutge ha decretat presó preventiva per l'home que en els darrers dos dies ha entrat en almenys dos establiments i un domicili. A més, se sospita que hagi pogut cometre més robatoris en altres negocis de la capital del Baix Empordà. Justament aquest dimecres, els municipis del Baix Empordà han acordat sumar esforços amb la Fiscalia per enviar a presó els lladres multireincidents. Entre d'altres, fent que cada cop que se'ls detingui, les policies locals els incloguin tota la informació possible als atestats que s'envien al jutjat.
A Palafrugell, la policia ha denunciat 6 persones per la batalla de bengales i coets a Plaça Nova d'aquest dimarts al vespre. A més, s'han intervingut una trentena d'elements de material pirotècnic. El Departament de Territori ja ha començat les obres per construir la nova estació d'autobusos de Palamós.
El projecte comptarà amb una inversió de 2,8 milions d'euros que en part provenen de fons Next Generation. L'actuació servirà per millorar la capacitat i comoditat del trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona i de la comarca del Baix Empordà, i de manera particular la circulació per l'interior del municipi de Palamós. Està previst que la nova estació entri en funcionament la propera tardor.
I les empreses valoren l'empenta i les ganes d'aprendre dels candidats a la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. Una cinquantena d'empreses han ofert més de 240 ofertes de feina en una sessió d'entrevistes ràpides a la jornada d'oportunitats laborals. S'hi han inscrit unes 300 persones que van omplir ahir durant tot el matí la seu de l'IPEP al carrer Tarongeta. En cultura, Àlex Casanovas, Sílvia Bell, Victòria Pagès o Joan Massot Kleiner participaran al cicle del Jardí de la Dorothy de Cap Roig.
Aquest dissabte, els Jardins del Cap Roig enceten la cinquena edició del cicle d'activitats literàries al Jardí de la Dorothy. Entre març i novembre hi tindran lloc activitats programades amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla. La programació d'enguany distingeix tres tipus d'activitats diferents: els clàssics en recitals en veu alta, les activitats familiars i, com a novetat, tallers per al públic general.
I aquest dissabte també la passió de la Bisbal aterra a la Sagrada Família.
Ho farà en l'acte de presentació de la temporada de Passions 2024, impulsat per la Federació Catalana de Passions, que omplirà la cripta de la Sagrada Família amb més de 300 actors, cantants i músics d'arreu de Catalunya.
Organitzen un sopar benèfic per a la investigació mèdica en suport al ciutadà belga que caminarà 1.200 quilòmetres.
El ciutadà belga Jean-Marie Butzele va iniciar el passat 10 de febrer la ruta a peu entre la ciutat de Louvain-la-Neuve, a Bèlgica, i Palamós, per recaptar fons per la investigació mèdica.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I més enllà del Baix Empordà, també, que estan passant moltíssimes coses. Per exemple, que el PSOE, Esquerra i Junts ja han acordat una llei d'amnistia pels implicats al procés independentista. El text s'adaptarà a delictes com el terrorisme i la traïció, però als estàndards europeus. Avui al matí coneixerem tots els detalls abans de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, que ha de donar la primera llum verda en aquest text. El grup d'experts nomenat pel Departament d'Educació presenta propostes per revertir els mals resultats de l'informe PISA. Destaquen l'ampliació del personal docent i la reducció de la burocràcia com a prioritats. Nova reunió sense avenços entre el govern i en Comú Podem per desencallar els pressupostos de la Generalitat pel 2024. Ja ho sabeu, l'acord està bloquejat pel debat sobre el projecte del Hard Rock i ara Esquerra Republicana amenaça amb no aprovar els pressupostos de l'Estat si, en aquest cas, Sumar no pressiona perquè en Comú Podem aprovi els pressupostos de la Generalitat. L'armada russa ataca Odessa durant la visita del president ucraïnès i el primer ministre grec. Ha causat 5 morts i diversos ferits. Ara bé, les delegacions presidencials han pogut continuar amb la reunió prevista tot i l'incident. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades prohibeix a l'empresa WorldCoin escanejar l'iris de persones a Espanya. La mesura s'ha pres després de confirmar-se investigacions sobre la seva activitat. Moment de conèixer la previsió del temps, les 8 i 6 minuts. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Jornada de dijous que passarà per ser entre poc o mig ennuvolada. No podem dir que tindrem un dia radiant, però quan el sol es deixi notar una mica, farà la jornada una mica més confortable que ahir dimecres. L'ambient serà entre semblant o fins i tot una mica més càlid que ahir. A primera hora tindrem temperatures mínimes a la comarca de l'ordre dels 2-3 graus i seran molt contrastades amb les màximes que podran pujar fins als 17 graus. Un dia que serà el preàmbul de l'arribada d'un front que ens afectarà demà divendres i també dissabte i que ens portarà dos dies plujosos i freds que no tindran res a veure amb la jornada d'avui. Dies que seran inestables sobretot i que vindran amb aire fred associat. Així doncs, a l'espera del nou canvi de temps, avui esperem un dia encara bastant estable, amb vent del sud que podrà tenir cert protagonisme a la comarca, podent superar els 40 km per hora i que encara mantindrà les temperatures bastant suaus.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui el comentari del dia ens l'envia l'editor Xevi Cortadellas.
Fa uns dies va morir un home que deia una paraula que quasi és morta. Aquell home era un pagès dels d'abans. Es deia Josep, la seva família venia de Sant Cebrià dels Alls, a les Gavarres. La paraula que ens va dir aquell home és berla. Recordo el dia que ens la va dir gràcies al meu amic Pere. Devia ser un vespre d'estiu, entre setmana. Corríem junts ell i jo. Érem a tocar Rabioses, un veïnat de Cruïlles, que com és ben sabut ja tenia un dels termes més grans del país, fins i tot abans d'ajuntar-se amb Sadurní de l'Heura i Monells. Davant nostre hi havia un bosc, només bosc, tot bosc. Aquell home era entre el bosc i el seu mas. Acabàvem de deixar el camí que vorejava els camps on ell treballava. Bon dia, van dir-li. Volem anar cap al Coll Llebregó. Sabeu si hi ha un camí cap a aquesta banda? Bon dia! I tant, en aquest bosc hi ha una berla, ens va dir. En aquest sentit no ho he tornat a sentir mai més, ni en cap altre. Busco berla a dos diccionaris. A l'Alcover Moll hi ha només tres ratlles. En el diccionari d'en Joan Coromines, més de quatre planes. Però cal anar a la paraula esberlar per trobar-ho. I sí, hi trobo el substantiu berla, però el lloc no diu res en el sentit que ho va dir aquell home. Per ell, berla era també un pas. Per nosaltres, com a molt, després de llegir el diccionari d'en Coromines, és una paraula relacionada amb esberlar, si ho volen, amb esberdellar. Què vol dir berla? Vol dir partir en trossos. Una berla seria cadascun d'aquests trossos, cadascuna de les estelles que es fan quan s'esberla o s'esberdella un suro o qualsevol altre arbre. A vegades gràcies a un llamp, altres a causa de la feina d'un busquetà. Més al sud en diu un busquerol. Torno a la paraula berla. En el sentit que ho va dir aquell home, una berla era un pas enmig del bosc, però un únic pas, una única estella, tan singular com la paraula que li vam sentir a dir aquell dia. Escric això poc després que aquell home hagi mort, en un món on tot són veritats absolutes i universals i úniques, gent singulars. Hi ha una única manera de parlar, una única manera de veure les coses, sempre a favor de, o sempre en contra de, sense matisos, sense diferències i sense excepcions i sense notes de peu de plana. Què hauríem dit nosaltres si haguéssim sabut que hi havia en aquell bosc i algú ens ho hagués preguntat? Hauríem dit un camí? Hauríem dit un viarany? Hauríem dit un caminoi? Aquell home, en canvi, va dir Berla, i en Pere i jo no ho havíem sentit a dir mai, però vam continuar endavant perquè ens van semblar entendre'l. I vam travessar aquell bosc sense que aquell home no li calgués haver dit ni tan sols sí. I a nosaltres tampoc no ens va caldre sentir-ho, perquè hi ha sempre intuïcions i matisos i altres maneres de veure les coses o de dir-les. N'hi ha prou de saber-ho, n'hi ha prou d'estar atent, n'hi ha prou de rumiar-hi. És molt fàcil estar d'acord amb algú quan coincideix amb el que pensem qualsevol de nosaltres. També és molt fàcil quan ens sembla que coincideix amb el que pensa quasi tothom, mitjans de comunicació inclosos. És més difícil, en canvi, quan davant teu només hi ha un bosc, només veus un bosc, i allà on tothom veu un bosc, algú et sap dir que hi ha una Berla que t'ajuda a entendre que no hi ha una única veritat ni una única manera de veure, de dir les coses. Hauríem de tenir present sempre que tot és més complex i més variat, perquè la veritat no és mai única, sinó que sempre mil veritats més que es multipliquen. I perquè hi ha les diferències i els matisos i les singularitats. Com el món, la vida és així de rica.
Gràcies, Xavi Cortadellas. 3 minuts i un quart de 9 del matí.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Entra a presó el lladre multireincident de la Bisbal d'Empordà, que tenia una cinquantena d'antecedents. Després de declarar, el jutge ha decretat presó preventiva per l'home que en els darrers dos dies ha entrat en almenys dos establiments i un domicili. A més, se sospita que hagi pogut cometre més robatoris en altres negocis de la capital del Baix Empordà.
El dilluns, a quarts de cinc de la tarda, el sospitós va entrar en una fàbrica de gasoses de la Bisbal per una de les finestres que dona al magatzem. Al cap de poca estona ja havia marxat sense haver-se emportat res, però una veïna que sospitava de la seva actitud el va poder enregistrar mentre hi accedia. L'endemà, a quarts de 7 del matí, el mateix home va intentar entrar en una botiga de roba d'infant al carrer Pompeu Fabra, també de la capital. Va ser un veí qui va enxampar-lo i va impedir que sortís de l'establiment. De seguida va avisar la policia local, que va arribar al lloc dels fets al cap de pocs minuts. El sospitós, en veure's atrapat, va escapar per una finestra que dona a l'altra banda de carrer. A la botiga hi va poder accedir sense cap dificultat perquè la nit anterior s'hi va produir un altre robatori. En aquesta ocasió, el lladre va forçar la persiana i la porta d'entrada i es van portar els diners de la caixa registradora. Els Mossos investiguen si es tracta de la mateixa persona. El tercer intent de robatori va ser el mateix dimarts, pels vols de quarts de 10 del matí, en aquest cas en un habitatge de la Bisbal. Es dona la circumstància que al cap de setmana també van entrar a robar en una llibreria del carrer de l'Aigüeta dues vegades. La primera va ser dissabte al vespre i es van emportar a la caixa registradora. La segona va ser el diumenge, però no van poder-hi accedir de nou. Els Mossos també investiguen si es tracta del mateix lladre.
Ara, els municipis del Baix Empordà han acordat sumar esforços amb la Fiscalia per enviar a presó els lladres multireincidents.
La reunió amb la fiscal en cap de Girona s'emmarca dins l'estratègia que van acordar els municipis del Baix Empordà per posar fre als multireincidents. Durant la trobada, que s'ha celebrat al Palau de la Justícia, els tres regidors han alertat de l'alarma social que generen aquests lladres que es dediquen a delinquir dia sí, dia també, i que hores després que se'ls arresti ja tornen a ser al carrer. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, creu que aquesta espiral acaba generant una sensació d'impunitat que pot ser molt perillosa perquè no desincentiva que es cometin delictes. A més, el regidor també subratlla que hi ha casos flagrants en què els lladres sumen desenes d'antecedents i, malgrat això, no acaben entrant a presó. No parlen de gent a qui s'ha detingut tres vegades, sinó que potser no hi entenen de dret, però que creuen que hi ha d'haver pocs dubtes, subratlla en referència a enviar-los entre reixes. El regidor de Seguretat ha agraït l'actitud receptiva de la fiscal en cap, tot i que tampoc ha amagat que es fa necessari canviar les lleis a la línia del que aquest dilluns també demanava el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Aquest és un punt en el que coincideixen la fiscal i la Bisbal perquè part de la problemàtica rau en què les lleis estan mal fetes. Cal fer-hi canvis que no són ajornables, ha afirmat Dilmé, en referència a endurir les penes.
I a Palafrugell, un dels sons de les últimes hores és aquest. És el so de la batalla de bengales i coets a Plaça Nova ahir, aquest dimarts al vespre, abans d'ahir. A més, hem pogut saber que la policia local ha denunciat 6 persones per aquesta batalla i ha intervingut una trentena d'elements de material pirotècnic.
A les 10 de la nit, diversos residents de la zona centre van alertar la policia local sobre un grup de joves que estaven llançant petards i bengales de forma temerària. Es van rebre aproximadament 15 trucades de diferents persones preocupades per la situació. Els agents de la policia van interceptar un grup de 6 joves mentre fugien corrents en direcció al pàrquing del Casal. Es van intervenir 15 bengales de la segona categoria, una bateria de 16 coets de la segona categoria i 3 petards de la tercera categoria. Un cop identificats, els joves van ser denunciats per diverses infraccions. Desordres públics que van ocasionar una alteració greu a la seguretat ciutadana, desobediència o resistència a l'autoritat i utilització d'articles pirotècnics que incompleixen la normativa vigent. També per embrutar o deslluir els espais públics segons l'article 44.2 de l'ordenança municipal.
Canviem de tema. Important també els avenços en l'estació d'autobusos de Palamós. I és que el Departament de Territori ja ha començat les obres per aquesta nova estació d'autobusos. El projecte comptarà amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que en part provenen dels fons Next Generation. L'actuació servirà per millorar la capacitat i comoditat del trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona i de la comarca del Baix Empordà i, de manera particular, la circulació per l'interior del municipi de Palamós. Està previst que la nova estació entri en funcionament la propera tardor.
Palamós compta actualment amb una estació d'autobusos situada al carrer López de Puigcerver, al centre urbà. Aquesta és una localització que dificulta la circulació dels autobusos a conseqüència d'una trama de carrers estrets i concorreguts de trànsit viari que fa difícil l'accés còmode d'aquests vehicles a la zona. La nova instal·lació es construirà a la prolongació del carrer d'Enric Vinque i ocuparà una superfície total d'uns 4.000 metres quadrats. Disposarà d'una platja de 7 andanes per als autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila davant les andanes. L'edifici de l'estació serà de planta baixa i acollirà una sala d'espera, zona de vending i taquilles de venda de bitllets. Tot el conjunt està dissenyat per permetre la modulació dels espais. Es preveu que la nova estació registri més de 243.000 viatgers de manera anual. Un tancament de vidre facilitarà la visió de les andanes des de la sala d'espera i la marquesina que s'ha projectat sobre les andanes, a més de proporcionar confort a les persones usuàries, permetrà l'entrada de llum natural per sobre de l'edifici. La sala d'espera estarà climatitzada i tindrà connexió de fibra òptica. L'estació disposarà de panells electrònics informatius dels horaris i incidències, sistema de megafonia i videovigilància. L'obra inclourà la instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum de l'estació. L'Ajuntament de Palamós ha hagut de modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb l'objectiu d'obtenir els terrenys necessaris per la construcció d'aquest equipament. Aquesta modificació també va incloure el sistema viari necessari per al funcionament de la nova estació. L'Ajuntament va acordar la transmissió de la titularitat dels terrenys en favor de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de destinar-los a la construcció d'aquesta estació d'autobusos. L'empresa pública Cimalsa gestionarà la nova estació.
Aquest dimecres, una cinquantena d'empreses han ofert més de 240 ofertes de feina en una sessió d'entrevistes ràpides a la Jornada d'Oportunitats Laborals de Palafrugell. S'hi van inscriure unes 300 persones que van omplir la seu de l'IPEP al carrer Tarongeta, distribuïts a les diferents sales on responsables d'hotels, restaurants i altres negocis s'han trobat amb els candidats. Alguns dels equips de recursos humans explicaven a Ràdio Palafrugell que l'empenta i les ganes d'aprendre dels candidats són un dels aspectes que més valoren.
Venim a buscar vos això, candidats per treballar el que és temporada a l'estiu, com cada any, ja sigui d'ajudant de cambrer, cambrers o en cuina, depenent de cuina.
Sou assidus a les jornades?
Sí, sí. Vull dir, cada any ens van demanar la col·laboració a l'IPEP i en principi cada any hem vingut perquè cada any necessitem buscar gent pel sector.
Es costa molt trobar gent per treballar, sobretot en el sector, no?, de l'hostaleria. I sí, sí, cada any sempre al final tenim un equip base, diguéssim, però després hi ha una altra part de l'equip que és molt rotatiu, més de temporada, llavors aquí és on costa trobar la gent per fer aquests mesos d'estiu, no? Uh-huh. I aquí pues, ens ajuda pues, a trobar aquella persona que pugui quadrar l'equip.
És més l'empenta, l'actitud és el que compta. A vegades no és tant l'experiència, sinó les ganes d'aprendre o de fer una feina. És més l'aptitud, és el que compta.
Nosaltres al final som una empresa molt, molt propera i volem sobretot que els nostres treballadors estiguin amb nosaltres molt temps. Tot és estacional aquí, al final és així. I també ho som nosaltres, però nosaltres al final estem 9 mesos oberts i volem que quan estem aquells 9 mesos oberts després segueixin amb nosaltres els mateixos treballadors.
Les 8 i 20 minuts, aquest dissabte, els Jardins de Cap Roig comencen la cinquena edició del cicle d'activitats literàries al Jardí de la Dorothy. Entre març i novembre hi tindran lloc activitats programades en col·laboració de la Fundació Josep Pla. Hi actuaran Àlex Casanovas, Sílvia Bel, Victòria Pagès o Joan Masot Kleiner.
La programació d'enguany distingeix tres tipus d'activitats. Els clàssics en recitals en veu alta, activitats familiars i, com a novetat, tallers per al públic general. Aquests tallers són vermuts literaris, però s'incorporen experiències diferents dissenyades per l'ocasió, com els tallers o literatura, un tas d'olis i paraules, a càrrec de Laura Mas Ramon, i remeis, olors i paraules, un taller literari de destil·lació de plantes, a càrrec de Jardí de les Liles. Pel que fa als vermuts literaris, dinamitzats per la Fundació Josep Pla, se'n faran dos: Tocat de verd i blau i El que hem menjat i begut. Pel que fa als recitals en veu alta, pivoten sobre la visió del mar i la natura d'autors clàssics de la literatura catalana contemporània. Estem parlant de Santiago Rossinyol, Montserrat Abelló, Miquel Martí i Pol, Montserrat Vayreda, Jordi Sarsanedes, Anna Murià i Josep Pla, que precisament seran els autors homenatjats en aquesta edició. Per interpretar-los, es comptarà amb la lectura d'actors, actrius i rapsodes reconeguts dins del panorama escènic català. Són Àlex Casanovas, Sílvia Bel, Joan Massot Kleiner, Victòria Pagès, Rosa Cadafalch, Meritxell Llanes i el duet d'Olga Sarkós i Miquel Martín. Pel que fa a les activitats familiars, els artistes i dinamitzadors Clara Ribalta, Grada Sorra, Creixent amb Art i Laia Badós seran les companyies encarregades de dur a terme els tallers amb una experiència literària per gaudir en família. D'aquesta manera, petits i grans podran apreciar i gaudir conjuntament de les diverses formes d'expressió artística de la paraula. Per donar cabuda a un major nombre de públic, la programació d'enguany desplaça el recital d'Àlex Casanovas i el de Sílvia Bel al nou auditori dels Jardins del Cap Roig amb la intenció que ningú es quedi amb les ganes de poder participar de l'experiència. Aquest espai es combina amb l'habitual de l'espai de lectura del recinte, d'aforament més reduït però que ofereix un ambient més íntim i proper amb els artistes convidats. Es recomana, doncs, adquirir les entrades de l'espectacle amb antelació al web dels Jardins del Cap Roig.
Estem escoltant La passió de la Bisbal, la interpretació que es va fer ara fa 11 mesos al Mundial de la Bisbal, i és que aquest dissabte La passió de la Bisbal aterra a la Sagrada Família i ho farà en l'acte de presentació de la temporada de Passions 2024 impulsat per la Federació Catalana de Passions, que omplirà la cripta de la Sagrada Família amb més de 300 actors, cantants i músics d'arreu de Catalunya.
La passió de la Bisbal interpretarà quatre peces de la seva representació i seran 60 voluntaris del municipi els que participaran en aquesta presentació de Passions. El director artístic de la Passió de la Bisbal, Jordi Bassa, apunta que actualment a Catalunya hi ha 22 entitats afiliades a la federació i que participaran en l'acte d'aquest cap de setmana. N'hi ha 6 que són de comarques gironines, apunta Jordi Bassa. Cal recordar que la Passió de la Bisbal es va recuperar fa justament un any, però la Federació de Passions de Catalunya els va convidar en aquest acte de presentació de la temporada de Passions que enguany se celebra a la Sagrada Família. S'hi han anat involucrant a poc, però ara seran 60 membres de la Passió de la Bisbal els que participaran en l'acte, admetia el director artístic de la Passió.
Vam decidir involucrar-nos i vam demanar, ostres, si nosaltres, si voleu, podem fer venir a cantar. Primer vam començar dient, bueno, podem fer l'Stabat Mater d'en Carreras Dagues, perquè és els 200 anys del seu naixement, i vam anar-nos involucrant. Home, és que hi ha uns vídeos, que passem uns vídeos de les diferents passions, i en lloc de posar música enllaunada, ja que sou aquí, poguéssiu cantar vosaltres, i hem acabat, doncs, que... Home, després també parla en el Jesús de Castellbell, fa el seu diàleg, doncs podem posar les músiques del 19 vostres de l'entrada a Jerusalem, i hem fet una... En certa manera, fem una mica un fil conductor musical dintre dels actes.
La Federació de Passions de Catalunya es va crear l'any 2016 amb 6 passions inscrites. Actualment, n'hi ha 22 arreu de Catalunya que es troben adherides en aquesta entitat.
On que hi fas, anàs, Benjamí i Enderon,
I serà diumenge 24 de març quan es podrà veure la passió de la Bisbal d'aquest 2024.
I entre les novetats en destaca la incorporació de l'Stabat Mater a la representació d'enguany. Aquest és el moment on la Verge Maria recull el cos de Jesús. Jordi Bassa apunta que la versió que interpretaran és la que va fer Joan Carreras Dagues amb uns arranjaments del director del cor Carreras Dagues, David Granato. Per això, enguany la passió de la Bisbal començarà amb la presentació d'aquesta escena i no amb la representació lligada a la prohibició del 1943 de la passió a la Bisbal.
Vam dir, no podem fer l'escena del franquisme una altra vegada, perquè ja no té sentit, tenia sentit l'any passat, però aquest any ja no tenia sentit. Com ho podem fer per començar la passió i no començar directament per l'escena de la Samaritana? I vam dir, hi tenim aquesta peça, doncs en certa manera comencem amb un spoiler, comencem amb que com s'obre el taló es veu Maria i Jesús cantant i cantant el cor sense que es vegi cantant l'Stabat Mater. Vull dir, això és el que vindreu a veure.
A part d'aquest canvi inicial, la passió també incorporarà noves escenes, seguint sempre, però, els guions recuperats del segle XX. Les entrades per la representació del 24 de març ja es poden adquirir. Jordi Bassa admet que un dels objectius a l'hora de desenvolupar la passió de la Bisbal és anar implicant persones del municipi i també gent de la rodalia. De mica en mica volen anar creixent, tot i que saben que la feina que fan és del tot voluntària. Tant el cor com els actors porten des del mes de gener assajant de manera regular.
Doncs evidentment, arriba Setmana Santa, ja la tenim a tocar, doncs arriba la temporada de passions. I per cert, hem d'explicar també que s'ha organitzat un sopar benèfic per la investigació mèdica en suport al ciutadà belga que caminarà 1.200 quilòmetres. El ciutadà belga Jean-Marie Van Bostel, que va començar el passat 10 de febrer una ruta a peu entre la ciutat de Louvain-la-Neuve de Bèlgica i Palamós.
Els fons es destinaran a projectes d'investigació mèdica de malalties que afectin infants i que impulsa la Fundació belga Bâtisseur d'Étoile i per al desenvolupament d'iniciatives socials i sanitàries que es gestionen des de la Fundació Encolliga Girona i l'Hospital de Palamós. Aquest sopar solidari se celebrarà el pròxim dimecres 13 de març, coincidint amb l'arribada de Van Bostel a Palamós i, per tant, al final de la ruta a peu. La ruta l'haurà portat a travessar França amb etapes diàries de 30-50 quilòmetres, arribant a més d'una trentena de pobles i ciutats que l'han acollit en aquest llarg trajecte i on s'han anat recollint fons econòmics pel projecte. L'APAT és obert a tothom que vulgui sumar-se a l'acte benèfic i solidari que s'iniciarà a les 8 de la tarda a l'Espai del Peix. El preu per cada participant és de 30 euros i la reserva de localitats es pot fer a la web del Museu de la Pesca o bé a la recepció del mateix museu. Tots els beneficis econòmics resultants d'aquest acte s'aportaran a la recaptació global aconseguida amb la Marxa Solidària, la qual es destinarà íntegrament als projectes que impulsen les tres entitats socials i sanitàries beneficiàries. Previ a aquest sopar, Palamós rebrà l'esportista belga de 72 anys al Passeig del Mar davant la zona de l'escenari en un acte de benvinguda i final de recorregut que tindrà lloc el mateix dimecres 13 entre les 4 i les 4 i mitja de la tarda. I amb la presència de representants municipals de la Fundació Encolliga Girona i l'Hospital de Palamós. Jean-Marie Van Bostel, esportista de 72 anys i anomenat com el caminant del Gran Cor, ja fa anys que organitza aquest tipus de marxes que engloben l'esport i la solidaritat. L'objectiu de la iniciativa que ara du a terme és el de poder assolir una recaptació global d'uns 30.000 euros mitjançant donacions econòmiques que s'han anat realitzant durant el trajecte per part d'institucions i particulars, així com del sopar benèfic que es farà a Palamós i que se sumarà a l'organitzat el mes de febrer passat a Bèlgica, en aquest cas amb motiu de l'inici de la marxa de Van Bostel.
Un minut i arribarem a 8:45 del matí. La Guia Repsol 2024 ha reconegut aquesta setmana amb un sol al restaurant Saó by Vicenç Fajardo. En un espai únic situat al cor de l'Empordà, Fonteta, és el seu punt de partida per explorar gastronòmicament tot el que dona el territori. Per parlar-nos una mica més d'aquest reconeixement, ens visita el propietari, president també de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Quan es va assabentar que va rebre aquest reconeixement?
Quan? Doncs pues, me van trucar, deu ser un mes.
S'ho esperava?
No, per res del món. De fet, el primer que penses és que és una broma que t'està trucant algun company per prendre't una miqueta al pèl.
Sí, home.
Però, Després, quan vaig veure que era una noia basca que trucava, vaig dir, bueno, no tinc gaires amics bascos aquí a Catalunya i em sembla que no deu ser cert.
Però m'ho estàs dient de debò, que et vas pensar que era una broma al principi?
Sí, al principi sí. Bueno, mira, quan tu fas una cosa com la nostra, evidentment tothom li agrada agradar, qui et digui el contrari, jo crec que estaria mentint, però no t'ho fas pensant mai en que rebràs res. Vull dir que no pensàvem que ningú ens estigués mirant, tampoc.
Clar, al final esteu a Fonteta, un raconet, petit... Sí, imagino que, clar, que et vingui la guia Rapsola mirant a Fonteta, potser sorprèn al principi, no?
Bueno, és allò que nosaltres és un negoci o és un restaurant fet perquè nosaltres ho creiem que així devia de ser i és el que nosaltres volíem que fos, no? A partir d'aquí, que de cop i volta te tinguin en compte, pues et sorprèn molt, però bueno, molt afalagat, la veritat.
Mm-hmm. Perquè, de fet, és molt nou el negoci. Quant temps fa que hi és?
Nosaltres, ara el juny, farà 3 anys.
3 anys només.
El tema està en que el recorregut ve de que nosaltres vam estar regentant la plaça de Madremanya durant 17 anys.
Mm-hmm, clar.
I després ja... Vull dir que no és un recorregut d'un restaurant nou amb unes persones noves que l'han obert, sinó que l'únic que han fet és reubicar l'espai i fer una oferta una mica de més d'acord amb el que volíem fer.
Mm-hmm. Perquè, com t'ho van explicar, què és el que et van explicar a l'hora de dir per què et reconeixien amb aquest sol de la guia Rapsol?
Bueno, curiosament, no hem rebut cap mena d'explicació.
Ah.
Aquí és la història, que després tu vas pensant qui ha sigut la persona que ha vingut a menjar o qui han sigut les persones que han vingut a menjar. Vull dir, nosaltres no hem rebut cap mena d'explicació de bueno, t'ho donem per això. Sí, és una miqueta xocant perquè pensaries que entraries en uns paràmetres i podries fer com de guia, vale, pues si vaig per aquest camí ho puc aconseguir o no ho puc aconseguir, però no, suposo que aquí anònimament ha vingut un, dos, tres, no sé quants inspectors. Sabem que no pot haver vingut sol, perquè no hem tingut cap persona que hagi vingut sola, així que ha sigut dintre d'un menjador, d'una taula completa de dos, tres, quatre, no sé quants, i no tenim ni idea de quan han vingut.
Carai, bueno... clar, és que també és la gràcia d'aquests inspectors, no? D'aquests visitants que no els pugueu identificar, també.
Bueno, de fet, millor, perquè això et mostra que acabes tractant les taules totes per igual i que fas la feina igual per cada taula. Vull dir que això, a mi personalment, és el que més me reconforta, que dius, no ha sigut una cosa excepcional de mira, que està sentat sol i va, anem a vigilar. No. Aquí hem anat donant menjar com fem cada dia quan obrim les portes i a cada taula l'hem tractat igual i dona la casualitat que aquesta gent han cregut que la nostra oferta és digna d'aquest premi.
Això vol dir, això que m'estàs dient, vol dir que si algun dia vaig sol a un restaurant em tractaran com si fos de les guies, el visitant de les guies?
No ho sé, però bueno, sempre et pot fer una miqueta més pudor, que dic jo. Però jo sempre dic no treballem per això, en el sentit, clar, jo treballo per mira, amb els temps que corren, per poder pagar nòmines, per poder pagar el menjar, pagar la llum, l'aigua, el gas, i si sobre tenim sort que sobren 4 duros del calaix, doncs millor que millor. Però no ha sigut mai la finalitat, que després el que nosaltres fem agrada, doncs, hòstia, evidentment és un impuls de tothom, no?
Mhm. Ara de seguida parlarem, ara que em deies, de pagar les nòmines i de poder pagar el menjar, parlarem de totes d'aquestes qüestions que en els últims mesos, en els últims anys, les últimes temporades, també han preocupat i m'agradaria també saber el teu balanç d'això, de com es presenta aquest any. Però també et volia preguntar, la gent segurament quan parlem de guies gastronòmiques tenim més ubicat la guia Michelin. Entenc que aquest sol seria el referent en el cas de Repsol, de la guia Michelin.
A veure, t'ho diré amb el pas del temps. Jo crec que les guies, si la gent les segueix, podràs quantificar el valor de la guia, no?
Yeah.
a nivell de prestigi, bueno, jo em vaig quedar bastant xocat perquè vam muntar un tinglau que era el prou important a l'hora de fer l'entrega. I dius, bueno, clar, això no semblava que anava a buscar el certificat del col·le. I vulguis o no, això per mi, que sóc una miqueta puebladino, això em va impactar bastant.
Sí, era la gala va ser allò... va ser un gran muntatge o què?
Bueno, doncs pues, estàs en un auditori, vulguis o no, hi havia la Sílvia Abril que feia la presentació, hi havia el president de Repsol, el senyor Grufal, allà, i vulguis o no, dius, bueno, clar, això té... I després, vulguis o no, pues, veus una quantitat de politiqueo i de gent entrajada que a mi sempre me fa una mica de respecte. Però bueno, era lo prou important per haver mogut gent de tot el territori, no? Perquè jo al costat tenia sentat un nano molt entranyable que havia viscut a Malgrat molts anys perquè estava a Lanzarote i que ell havia vingut des de les illes. Mm-hmm. I com ell, diverses, i de tot el territori espanyol hi havia anat gent de tot arreu, no? I dius, clar, això, fer aquest moviment de gent ha de ser important, perquè si no, no corres amb el que és tot aquest dispendi, no?
Em deies que encara no t'havien dit per què et donaven el sol, però mira, a la web de la guia Repsol, llegeixo literalment el que hi diu, eh? El amor por el oficio y el buen comer es lo que mueve al cocinero Vicenç Fajardo, que obría el 2021 junto a su pareja Mónica Ferrer, este singular espacio gastronómico basado en el horno y la brasa. Y parlen de aurar creatividad, pasión y sensatez en platos muy pensados, un contrato atento, afable, que marida la perfección, sinfonía de texturas, aromas o sabores.
Bueno, la literatura és molt agradable. Jo només vull que la gent vingui a casa i disfruti. És molt més simple que tot això. Busquem un producte top, mirem de no complicar-nos gaire la vida per no emmascarar res i que fer que el comensal se senti com a casa, perquè nosaltres tenim la sort que l'espai és molt petit i tenim 9 taules.
9 taules només?
Sí, tenim 9 taules. Mira, vam voler recrear una miqueta el que seria... Bueno, evidentment, no perdem mai de pista que som empresa, però nosaltres volíem una cosa molt càlida, que nosaltres poguéssim tindre molt de contacte directe amb el client, perquè al final jo crec que en el nostre món s'està perdent la humanitat, no? Vull dir que tot va a grans cadenes i grans volums i al final els restaurants petits... Bueno, tenim un altre tipus de lluita, no? I nosaltres ho teníem molt clar, que volíem poder tindre contacte amb el client. I això era per nosaltres molt i molt important. I poder veure'ls també, i veure... Jo tinc una petita finestra en el qual controlo el menjador. No volia una cuina oberta, sinó volia tindre una miqueta de visibilitat per sobretot com la base és la brasa, que no se m'acabés la brasa i el client encara quedés un bon rato per menjar, no? I jo sempre els puc veure des de la meva finestra i vaig veient una miqueta el que va encaixant millor, el que va encaixant pitjor, el que va encaixant pitjor, i si m'estic quedant sense foc.
Bé, ja hem parlat una mica d'això, del saó a Fonteta, també imagino que recuit hi ha d'haver, no? Un restaurant a Fonteta.
Bueno, sempre tenim un plat amb recuit. Durant l'estiu l'hem treballat en forma salat, i ara l'hem recuperat dins un postre, però sí, no té cap sentit. En Quim Martell ha fet una gran feina aquí al poble i, vulguis o no, el poble està en el mapa gràcies al recuit, no? Fins i tot en un anunci d'Estrella d'Amo ho deien, no? Mm-hmm. I el recuit de Fonteta.
fa les últimes temporades, sempre que hem parlat, ja des del Covid, s'han anat encadenant situacions problemàtiques pel sector de la restauració a casa nostra. Primer, la pujada de preus, la manca de treballadors, tot això ja sortint del Covid, que ja havia estat un daltabaix important. Aquest any tenim la sequera. Tots aquests tres elements... Com preveieu que es configurin durant aquest any?
Bueno, jo espero que hi hagi molta empatia per part del client, perquè sí que les coses estan molt complexes. La sequera, bueno, jo crec que no havíem fet mai tants baix al voltant del foc, a veure si cauen les gotes que necessitem, no? Però això ara a priori no sembla que ens passi. No ho sé, jo crec que ja som gent acostumada a treballar amb obstacles, i cada vegada que tenim un obstacle tenim l'enginy de poder-lo més o menys anar capejant. Personal, bueno, aquesta és la més difícil, no t'enganyaré. Possiblement més difícil que la sequera.
Sí.
Sí, jo crec que sí, perquè al final volem atendre bé la gent. Jo crec que una de les coses que sempre hem tingut clar és volem atendre bé la gent, volem que la gent rebi el que paguen, no? I aquesta per mi és la que em trenca més el cor, perquè sempre dic que si no trobem el personal o haurem de tancar o haurem de buscar fórmules ultracreatives per poder fer que els nostres negocis siguin sostenibles, perquè la gent parla de sostenibilitat i parlen de sostenibilitat del planeta, però també hi ha la sostenibilitat empresarial, que d'això no se'n parla gaire, però que comença a ser molt important. Vull dir, nosaltres, partint d'un treballador, acabes pagant moltíssims impostos i els marges dels nostres negocis són molt estrets, i al final, si són tan estrets, arriba un moment que són fràgils, no? I la fragilitat pot fer que no siguem sostenibles.
Llavors, aquí, quina és la solució? Perquè entenc, per una banda, més formació, més interès, però després també s'ha començat a treballar en millors condicions pels treballadors per ser més atractius?
Bueno, jo crec que, mira, jo vinc de l'hostaleria d'haver fet 15 hores al dia durant 3 mesos i no tindre un dia de festa. Vull dir, jo entenc que això no és sostenible. Vull dir que això, jo sóc el primer que posa la bandera de dir, nois, no anem bé. I la meva passió per l'ofici em va fer moltes hores. I no hi tenia cap problema, perquè jo tinc el defecte de que el meu ofici és el meu hobby, no? I no tinc cap problema en fer moltes hores.
Amb això em sento identificat.
Sí, jo crec que cadascun en el seu ofici ho pot arribar a entendre, vull dir, en aquest cas vosaltres la ràdio, l'altre la tele, l'altre no sé què, l'altre és ferrer, l'altre és fuster, el que sigui. Però clar, jo entenc que la gent vol qualitat de vida, això és normal, però poder sostenir tot això amb uns salaris molt i molt dignes, al final no deixa de ser que el client final ha de pagar un preu molt més elevat. I això ho hem de tindre molt clar, perquè el mirall de tot això és el país veí, que és França. Sí que la gent fa les 36 o les 40 hores, i sí que els salaris són molt més alts, però després quan tu pagues també tot és molt més car.
Clar, bueno, ja, també potser com a consumidors ens hi hem d'acostumar.
Jo penso que sí, no m'agrada parlar del tema, perquè al final em sembla que sigui l'única manera d'arreglar les coses, però o hem de tindre la paciència d'entendre una miqueta l'estil nòrdic, que bueno, en un bar hi ha dues persones treballant i les coses t'arriben quan t'arriben. Clar, no som prou pacients, jo crec, per aquesta part.
I després, pel que fa als preus, la cosa s'està moderant o no?
No,
tampoc.
Això és l'altre que hauries d'estar escandallant literalment cada dia, però és una vergonya. Vull dir, nosaltres, jo me'n recordo ara, a finals de novembre, teníem una cosa que era una feina prepactada, perquè part de la nostra empresa és el catering, i teníem un plat de vedella, i la vedella ens havia duplicat de preu del que nosaltres l'havíem pactat en el seu moment quan vam fer la proposta del casament, en aquest cas. I dius, clar, el doble. I dius, Déu-n'hi-do, on anem? I no veig que les coses afluixin. Vull dir, realment tenim un... El tema de la pujada de preus està sent molt constant.
Mm-hmm. Clar, l'energia sembla que ara està en nivells baixíssims, però també hi ha molts altres elements, no? De context internacional, també.
Sí, es va tornar molt loco el tema de l'energia, però de cop i volta... Bueno, es va regular, es va estabilitzar i sembla que en aquesta no tenim aquells punts que jo me'n recordo de veure factures doblades i fins i tot doblades i una miqueta més. Que deies, bueno, a veure, el meu espai és el mateix i els comensals queben el que queben. Si el llum val el doble, com ho anem fent, això, no? Bueno, ha sigut, i són temps molt convulsos i hem de veure com els anem fent. Però jo t'ho dic, jo crec que nosaltres ja som... No vull fer una frase així molt espanyola, però ja som toreros amb una capa esperant quin obstacle o quin toro haurem d'empaitar, no? Perquè al final és complex. Diguem que és molt complex. I cada dia te lleves amb alguna novetat, no?
Sí, a veure què tocarà aquest any, no?
Sí, bueno, ja ho dius. Sé que era Covid. Bueno, jo moltes vegades a casa ho parlem i dius... Coi, des que vam muntar el restaurant no hem vist un any normal. Nosaltres també ens va tocar la pedregada i crec que aquesta no te la pots oblidar, que nosaltres vam rebre per tots els costats, perquè va ser
la nau del càtering, va ser el restaurant, va ser els cotxes, va ser tot. I dius, bueno, pues ja serà una altra cosa. Les sequeres deu ser el tema d'aquest any.
Sí. Esperem que no se n'afegeixi cap més. I si més no, que la sequera es resolgui en algun moment. Moltes felicitats, Vicenç Fajardo, el xef del restaurant Saó, que ha estat reconegut aquesta setmana amb el premi amb un sol de la guia Repsol 2024. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies. I només volia dir una cosa.
I tant.
Volia dir moltes gràcies a tot l'equip de casa, que són els que realment es mereixen aquest sol i que, de fet, jo sempre els dic que són uns soletes.
Perfecte, ja està, mai millor dit. Gràcies, i ens sumem a aquest agraïment.
Que vagi bé, moltes gràcies.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, content.
Content de què?
Home, he vist Dune, doncs,
sí?
Contentíssim.
Sí?
I tant que sí.
A veure, aquí t'he de fer dues preguntes. Bé, de fet, una.
A veure, sí.
Jo amb la primera em vaig a dormir. Puc anar sense haver de recuperar la primera?
No.
Va.
Pregunta fàcil. Jo et diria, mira, si ho vols tornar a intentar, torna a mirar la primera en calma. Si et tornes a dormir, deixa-ho estar. I ja està.
Saps què vaig veure l'altre dia a Twitter? Hi havia un... ho recuperaré. Hi havia un gràfic que t'ensenyava com veure la primera pel·lícula com si fos una minissèrie, no? I et diu les divisions que has de fer. Allò perquè passi millor. Jo em vaig a dormir, la veritat. O sigui, em va costar la primera pel·lícula. Però potser dividida en diferents parts mentre millor.
Estic en contra. S'ha de veure seguida aquesta pel·li. Sí, sí. No, no, a veure, si el tema no t'enganxa, doncs ja està, és igual. No passa res, hi ha altres coses.
Ja, però, clar, hi ha altres coses, però aquesta, la segona part s'ha de mirar. Hi ha gent que diu que és la millor pel·lícula dels últims anys.
A veure, és una molt bona pel·lícula, és una molt bona pel·lícula de ciència-ficció, està extraordinàriament dirigida, és una delícia. A mi m'ha encantat perquè m'interessa molt el tema. La primera pel·lícula jo també em va agradar moltíssim. Però si no et va agradar la primera, la gent que no li hagi agradat la primera, és que per més que li diguin, és que no, perdrà el temps si va veure la segona. Primer, perquè no entendrà res, i segona, si no li va agradar la primera, és que quin sentit té veure una mica més del mateix.
Però és que jo tampoc no et dic que no m'agradés. No és que no m'agradés, és que... vaig a dormir, no? aquell dia no estava en condicions de potser
ja,
i ara em fa com
veure,
mandra.
La primera pel·li és una pel·li molt densa, amb molta informació, que si tu pots documentar una mica de les cases, és com Joc de Trons, no? O sigui, quan tu començaves Joc de Trons, allò era que si el Lannister, que si no sí. sé què, que si aquest. Doncs això és exactament el mateix. El que passa a Joc de Trons és una sèrie i cada setmana, doncs mira, anaves com entenent millor. Clar, això és una pel·lícula, tota la informació és de cop. I esclar, pot atabalar. Per això dic, mira, si et pots documentar una mica i llavors quan comences a veure la pel·lícula ja saps qui és aquest i què és l'altre i aquesta casa i no sé què, jo crec que t'ajudarà una mica més i entraràs millor dintre de la proposta.
En tot cas, has gaudit amb la segona part, no?
Sí, una passada. Bueno, jo soc molt fan del Denis Villeneuve, a mi m'encanta des de les primeres pel·lis que feia i de les pel·lis dels últims anys. El que va fer en Blade Runner 2049 és una meravella, tinguent en compte el repte dificilíssim que era La Llegada. Per mi és una de les millors pel·lícules de ciència-ficció de l'última dècada.
Molt bona, La Llegada.
És que aquest paio ho fa tot bé, i aquesta pel·lícula també. Vull dir que li pots posar algunes pegues, la gent que sigui molt fan del llibre, és que això no s'explica, és que no sé què, però evidentment són dos llenguatges diferents i, per tant, una obra literària mai es pot traspassar 100% a un audiovisual. Mhm. Ni de la mateixa manera.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, bueno, però, és a dir, què té la pel·lícula que la fa això? Que hi hagi gent que hagi dit que és una obra mestra.
Sobretot l'èpica, la combinació de tots els elements del que és una pel·lícula. És a dir, en quant a guió, efectes especials, música, interpretacions... O sigui, tot l'espectre audiovisual és magnífic. Ho fa tot molt bé. La veritat és que... la història és interessant. És veritat que està adaptant la segona part del llibre i va més de cara a barraca, no? És a dir, va una mica a tancar i el nucli de la cosa. La primera era molt una presentació de l'escenari i en aquest cas ja és com es va desencadenant l'acció i com la història pren sentit, no? Aquest Messies en el que s'ha de convertir el personatge de Paul Atreides.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, que jo crec, vaja, clarament és la pel·lícula dels últims mesos, no? Segurament, i no sé si arribarà alguna altra en els pròxims mesos que pugui igualar-la a nivell d'èxit de taquilla.
Serà complicat aquest any veure una cosa d'aquest nivell, ja t'ho dic jo ara.
Vale. Molt bé, doncs abans de passar les estrenes d'aquesta setmana, dues coses. Primer, vull fer una queixa, que és que els cines de Platja d'Aro no fan All of Us Strangers, Desconocidos, i no entenc per què. Els cines de Girona sí, però els de Platja d'Aro no. I per tant, és que no ho entenc, no m'ho sé explicar.
És una pel·lícula que ha sortit amb molt poques còpies. El fet de no tenir el suport de l'Acadèmia aquests dies, hi podia haver estat perfectament, entre les nominades, sí. I ells dos perfectament. Bueno, els quatre, és que els quatre de la pel·li estan extraordinaris. És una pel·li collonuda, a mi em va encantar, una pena.
Mm-hmm. I després, aquest cap de setmana, els Oscars.
Sí. Bueno, Oppenheimer
i ja està.
Jo crec que sí. Per mi tampoc hi ha color, Vull
dir... Cap opció per Barbie.
No, cap ni una. Jo crec que Barbie serà una de les perdedores perquè té moltes nominacions, però Oppenheimer s'ho emportarà gairebé tot. I la que es podia arribar a emportar, que era la d'interpretació de Margot Robbie, no està nominada. Vull dir que...
és bastant ridícul, això, també. Va, ja ho vam comentar.
S'endurà cançó, suposo, la cançó sí, però... Crec que de les importants no caurà cap,
Bueno. Per cert, ara ho estava veient. El cinema de Torroella, el cinema Montgrí, el 28, 29, 30 de març, 1 d'abril, aquell cap de setmana, hi faran Desconocidos. És el dels cinemes de proximitat, és el que de moment tenen programat Desconocidos, All of Us Strangers.
Bé, doncs cap allà.
La setmana que ve comentem els Oscars, si de cas.
I tant, sí.
Val. Allò, la Sociedad de la Nieve, també alguna opció?
Té opcions, té la competidora dura de la zona d'interès i entre una i l'altra estarà la cosa. Depèn si els acadèmics decideixen doncs, votar una cosa una mica més allò per trencar-se el cap o l'emoció de la Sociedad de la Nieve els hi pot.
Val, molt bé. Doncs res, anem amb les estrenes, no?
Doncs va, som-hi. Vinga. Comencem amb la primera?
Amb la primera, som-hi.
Va, Kung Fu Panda 4.
Hem de fer el següent pas en el teu viatge.
És que ja no seré el guerrer del drac?
Ascendiràs al líder espiritual de la Vall de la Pau.
I en català, que això no ho podem dir sempre,
Exacte, sí, pel·lícula d'animació arriba en català, és la quarta entrega d'aquesta saga de DreamWorks que ja fa uns quants anys que van fent pel·lícules. Havia passat doncs, un temps bastant considerable respecte a la tercera. Jo crec que el tema de seqüeles no ho tenia molt clar, però... costa confiar en projectes nous i tiren en aquest cas per una altra seqüela. En aquest cas tenim el personatge del panda en por, que serà el líder espiritual, el gran mestre del Vall de la Pau, i aleshores és necessari que busqui un successor del lloc que ocupa ell, que és el guerrer del drac, i a partir d'aquí doncs anirà buscant algú que el substitueixi mentre s'enfronta a una nova naviga, que és la camaleona.
En aquest cas, clar, ja és la quarta part. Creus que ha valgut la pena allargar-les?
Jo no ho tinc clar. A més, ha tingut una sèrie d'animació. La primera feia gràcia, però les altres per mi tampoc són les pel·lis d'aquestes d'animació que m'acabin d'interessar. És molt per portar la mainada. Jo crec que, bueno, famílies amb nens petits sí que serà un bon plan aquest cap de setmana.
Sí, el que passa és que els nens petits que... De fet, jo, segurament, quan va sortir Kung Fu Panda, ara no recordo, però jo era petit, jo tenia edat per veure la pel·lícula. I ara, vull dir que, no sé, que és aquesta, quan allargues molt una saga infantil, vas perdent públic.
Sí, però pensa que també està molt present a través de les plataformes, vull dir que la gent les ha anat mirant. Clar, la primera és del 2008.
2008.
Vull dir que fa 16 anys, eh?
Sí. Sí, jo tenia 11 anyets, ja em tocava.
Doncs mira, imagina, ja et tocava, era la teva...
Era la meva edat. Sí. Molt bé, bueno, Kung Fu Panda, a mi em va agradar, era una de les sagues que estava bé, almenys la pel·lícula primera,
Sí, la primera.
Estava bé. Sí. Molt bé, què més tenim?
Anem per una altra, pel·lícula francesa, Vincent debe morir.
Ai, calla, que és d'aquests trailers que tenen el primer spoiler i comença sonant així.
Amb musiqueta.
Sí. De què va això?
Bé, això és una pel·li francesa, es va poder veure en el darrer festival de Sitges i és la història d'un home que un dia, saps allò que tu arribes aquí a la ràdio i tal i no passa res i algun company et fot una bufa, però una bufa...
Com una bufa?
Si és una bufa, un cop de puny, us han de separar. T'ho imagina't això, no? I la gent, en comptes de mirar-te malament amb ell, et mira malament a tu. saps? Com si tu... I diu, no, si jo estava aquí treballant fent el programa de ràdio, però si no he fet res. I el tio se'n va a casa i li passa el mateix amb els veïns. I allà on va, la gent té un impuls de fotre-li cops de puny. Bé, carai. Això acabarem descobrint que és com una mena de virus que es va expandint, que provoca agressivitat de gent envers l'altre, no? I això s'anirà escampant per tota França i veurem aquest personatge com s'haurà d'amagar i haurà d'escapar enmig d'aquest caos que s'acabarà convertint al país.
Carai, una cosa més rara, no?
Està bé la pel·li, sí, però està molt ben feta. Crec que està nominada als Premis César de França a la millor òpera prima, vull dir que val molt la pena.
Molt bé. Què més?
¿Qué mes? La extorsión. Película argentina.
¿Me escuchas bien?
¿Qué es esto?
Esto es inteligencia, bebé. Y te quiero felicitar porque esta noche...
Es HBO, això, no?
Això és... No, cinemes.
Ah, cinemes. Ah, és que ho veig a la... Al... Deu ser que fan una estrena abans de passar-ho a la plataforma perquè estan al compte de YouTube de HBO Max.
Pot ser, sí. Doncs arriba als cinemes, és una... Bueno, una barreja de... Com ho diria? Una mica de comèdia, una mica de thriller. Està protagonitzada per Guillermo Francella, que és aquest actor que s'ha fet famós d'Argentina amb sèries com El Encargado, per exemple, que trobeu a Disney+. I en aquest cas es tracta d'un home que l'han enganxat amb una determinada cosa que va fer i aleshores el tenen una mica agafat perquè col·labori amb els serveis secrets del país i accepti a través d'aquests vols que fa de transportar alguna cosa que no li diuen què és d'un lloc a un altre. Però començaran a aparèixer diferents agents i al final ja no sabràs quins són els bons i quins són els dolents que el van extorsionant perquè faci determinades coses.
Val. Molt bé, però això sales, deies?
Sí, és en sales, és una pel·lícula divertida, entretinguda, té un punt de drama, però la veritat és que Guillermo Francella és un actor supercarismàtic, superdivertit, i és impossible no riure amb ell.
Molt bé. I anem a Netflix ara, no?
Sí, correcte, amb Damsel.
I de què va?
Damsel és, bueno, damisela, comença com un conte de fades, està protagonitzada per Millie Bobby Brown, que la Eleven de Stranger Things, que té contracte per Netflix i fa una darrere l'altra. Doncs en aquest cas és tot allò, conte de fades, una damisela que es casa amb un príncep, però què fa la família el dia del casament? Sacrificar-la, l'empeny en un precipici i allà hi ha un drac i aquell drac representa que se la vol menjar. I tot això forma com una mena de ritual que ha de fer la família reial per una mica mantenir el regne tal com és. El que no comptaran és que aquesta damisela aconseguirà escapar i buscarà venjança i aquest conte de fades es convertirà en un conte de terror per la família reial.
Oh, no té mala pinta. No sé,
no
té mala pinta. Però el 68% Rotten, bueno, passable.
Sí.
Ah, no, perdó, que aquesta és una anterior, aquesta és una que es deia igual, encara no hi ha crítiques a Rotten Tomatoes.
No, crec que és les de Netflix no els hi deixen. Està dirigida pel Juan Carlos Fresnadillo, i bé, que ha dirigit aquí pel·lícules aquí com Intrusos, i bé, és un bon director espanyol.
Podem deixar la següent per la setmana que ve?
Doncs va, ho deixem per la setmana que ve, no passa res.
Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana, mira, ara en parlàvem, a Palafrugell, Zona d'Interès, una de les possibles de les rivals d'aquesta, d'això. De fet, Zona d'Interès i Anatomia d'una caïda, també, ara estic veient, fan les dues aquest cap de setmana, Palafrugell.
Sí. A mi m'agrada més Anatomia d'una caïda.
Val, molt bé. Després, a Torroella fan Les Quatre Hijas i la terra Promesa, de Bastard, amb Mads Mikkelsen.
Molt bona.
I a Begú fan El Color Púrpura, per qui vulgui veure un musical.
Perfecte.
Molt bé. Doncs res, aquestes bona són les estrenes d'aquesta setmana. Va, tenim un minut. Va, sí, parlem de Marian George, de Showtime. De Sky Showtime.
Doncs... Va, ràpidament. Marian George és una sèrie de 7 capítols de la cadena Sky anglesa que en aquest cas ens explica la història desconeguda de Mary Billers, que és una dona que tenia un fill, el seu segon fill, que era George, que per poder escalar... Això estem situats al segle XVII a Anglaterra.
Val.
Per poder escalar... I és una història real, el que passa que és coneguda de fa pocs anys. Per poder escalar i tenir posicions i tenir títols nobiliaris, etc., va fer servir el seu fill perquè enamorés el rei Jacob VI d'Escòcia i primer d'Anglaterra, que van mantenir una relació mentre ella anava, doncs, així, a través del seu fill, escalant posicions a la societat.
Ah, bona pinta també. Sky Showtime.
Molt bona. Sí, sí, a més té una producció d'aquestes de pel·li anglesa d'època molt ben feta i hi ha la Julianne Moore és la protagonista, per tant tenim una protagonista molt bona, vull dir que val la pena veure aquesta sèrie.
Fantàstic, doncs Ignasi, gràcies i fins la setmana que ve, que ja tindrem els resultats dels Òscar.
Perfecte, una
que
abraçada.
Que vagi bé. Adéu. Ens acomiadem aquí. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 8 del matí, al Supermatí. Que vagi bé.